Sant Cugatens.
Avui a l'entrevista del dia parlem sobre la situació global actual, sobre la crisi i les protestes que hi ha arreu del món. Ens trobem sense cap mena de dubte en una situació complicada, company.
Sí, senyor, l'economista santcugatenc i president de la Universitat Internacional de la Pau, Arcadi Oliveres, és una de les veus més crítiques amb la situació actual i ho manifesta el llibre Diguem Prou, indignació i respostes a un sistema malalt, editada per Angle Editorial. I avui Arcadi Oliveres ens acompanya, el Sant Cugat a fons. Senyor Oliveres, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Senyor Oliveres, primer de tot, què trobarem en aquest llibre?
Bé, el llibre ja té un títol que intenta indicar-ho, indignació davant d'un sistema, i jo diria que fonamentalment hi ha, per una banda, una primera part en la que s'explica que estem en un món de crisis, però no només en crisi en singular, sinó en plural, que tenim per descomptat la crisi aquesta laboral i financera que ens afecta, però que també estem davant d'una crisi ecològica, que també països del tercer món estan davant d'una crisi alimentària i que sobretot, tant els uns com els altres, estem davant d'una crisi de valors. Això seria la primera part. Després intento pormenoritzar més detalls d'aquesta crisi financera i laboral que ens afecta. Una mica com s'han rescatat els bancs, com hi ha hagut paradisos fiscals, com funcionen les agències de qualificació, què passa amb l'euro, quins són els grans bancs dominants, tipus Goldman Sachs, coses per l'estil. Després, més endavant, també parlo una mica d'aquest tema que tant se'ns afecta, que és el tema de les retallades, com això doncs està desmuntant el que anomenàvem estat del benestar, i finalment acabo amb una part, diguem-ne, més esperançada, en la que intento explicar, partint de la idea, que diem a les veus de les places, és a dir, totes les places van començar a moure's l'any passat, tot aquest moviment dels indignats, que ha passat en casos com Islàndia, que està passant a Grècia, i també algunes propostes de què podem fer nosaltres, doncs des del punt de vista del decreixement, de la banca ètica, del consum responsable, del repartiment del treball i altres coses per l'estil. Això seria una mica l'esquema central del treball.
A més, deia vostè el títol, que el títol del llibre ja deixa prou clar el contingut. Anem a pams. Indignació per què?
Bé, indignació perquè molta part de la població, abans només era el tercer món, ara de més el tercer món, també és el primer món, s'ho està passant molt malament, degut, no passa que l'economia necessàriament imposi aquesta situació, sinó que n'hi ha uns que són realment privilegiats, que el que intenten és mantenir els seus privilegis a través doncs, de l'explotació laboral per una banda i sobretot en els últims casos de l'explotació financera. És a dir, a base d'especular constantment i després doncs, que les pèrdues que han tingut molts d'aquests bancs hagin acabat sent carregades doncs, en el poble, en els ciutadans, i mentre el govern ajuda i rescata els bancs, resulta que no tiren endavant doncs, les propostes mínimes de pensions, de seguretat social, sí, de cobertura, d'assistència i de necessitats bàsiques. I això, evidentment, penso que és un motiu fonamental per la indignació.
I quines respostes dona vostè, Arcadi?
En el meu llibre, respostes, l'únic que es diuen és que, efectivament, això no té per què continuar d'aquesta manera, que recursos l'Estat en té. Poso, per exemple, un cas que podria ser perfectament una resposta, que és que mentre que no s'estan pujant les pensions, resulta que el frau fiscal a Espanya és de 80.000 milions d'euros. 80.000 milions d'euros permetrien, si el rescatéssim, no pujar una mica, pujar en 60% les pensions. Em penso que seria una bona resposta intentar fer això. També, per altra banda, els bancs que s'han ajudat, que han sigut molts, en lloc de tornar als mans privades, quedar-los com a bancs públics, perquè estiguessin al servei doncs, del finançament d'aquelles iniciatives empresarials que puguin ser positives, també seria una bona solució. Intentar disminuir la jornada laboral dels que tenim feina per augmentar-la d'aquells que no tenen feina seria un altre bon propòsit, perquè d'aquesta manera disminuiríem substancialment aquestes enormes xifres d'atur que hi ha en aquest moment. Procurar per la supervivència del planeta, que l'estem esgotant amb el nostre consum inexorable, penso que també és una altra proposta. Coses d'aquesta manera se'n poden fer moltes.
A més, vostè al llibre cita diferents crisis. La raó de fons d'elles, quina seria?
Bé, jo suposo que és que el capitalisme s'ha desmadrat absolutament. El capitalisme ja havia sigut tan salvatge als principis de la seva època, en el segle XVIII i en part del segle XIX. Després potser s'havia anat moderant, en part degut a la tasca dels sindicats, degut a la creació d'allò que es deia l'estat del benestar. Però finalment resulta que ha desaparegut aquest estat del benestar, o almenys s'està limitant molt en els països del nord. Això, evidentment, a la població no li agrada, i llavors el capitalisme s'ha mundialitzat, s'ha presentat amb tota la seva força, des que va caure la Unió Soviètica, doncs entén que no hi ha cap rival, i no és que la Unió Soviètica m'agrada gens i mica, però el capitalisme entès que hi ha cap rival, i que l'estat no té cap rival, pot abusar completament dels recursos de la gent i pot tirar davant màxims beneficis. Ara ahir, per exemple, es presentava una revista nord-americana que es diu Forbes, que ens explicava que el número de persones que tenen més de 1.000 milions d'euros a l'estat espanyol ha augmentat, i també ha augmentat la fortuna d'aquells que tenen 30, 40 i 50 mil milions de dòlars a la butxaca. Això, evidentment, és inacceptable. És l'enriquiment d'una petita part de la població mundial, allò que des de Wall Street, els revoltosos de Wall Street, diuen l'1%, mentre que l'altre 99% de la població s'ho passa malament. Això seria una mica la qüestió.
I, senyor Oliveres, els ciutadans de peu, què poden fer per canviar les coses? Com ho poden posar el seu granet de sorra?
Bé, jo penso que els ciutadans podem fer moltes coses. La primera, intentar saber què és el que passa, perquè normalment el que està passant és que ens estan enganyant de mala manera. Jo diria que ens tenen distrets amb el futbol, ens tenen distrets doncs amb els reality shows, aquestes tonteries de la televisió, i procuren que no pensem gaire. Penso que la primera cosa que hem de fer és intentar pensar, és intentar saber què és el que succeeix. Després, un cop fet això, aleshores jo diria que ens cal associar-nos, perquè individualment no farem res de res. Cal formar part d'organitzacions, d'ONGs, de moviments socials, d'ateneus, d'institucions que puguin, per descomptat, sindicats, que puguin tirar endavant les coses. I després, un cop sabem això, aleshores emprendre dos tipus d'actuacions, les actuacions a títol individual i les actuacions a títol col·lectiu. A títol col·lectiu, doncs, perdó. Se n'està fent moltes en aquest moment, tot el que té a veure, per exemple, amb les campanyes perquè no tanquin els ambulatoris, amb les campanyes per evitar desnonaments, amb les campanyes per canviar les lleis electorals, etc. Jo penso que això són accions col·lectives importants. I després, per descomptat, també hi ha accions individuals. Hem de començar a mirar amb quins bancs posem els nostres diners. Hauríem de començar a rebutjar l'existència dels fons de pensions, que és una cosa terrible, en la que nosaltres durant 30 anys posem els diners sense saber quin tipus d'inversions es fan, i normalment poden ser inversions en armes, en drogues o en coses poc pertinents. També hauríem de ser consumidors responsables, tenint en compte que el planeta està molt limitat, i també perdre la por, i quan convé doncs desobeir lleis que són injustes, també fer-ho, i per descomptat, si cal doncs anar a la vaga, o si cal sortir al carrer, això també penso que són actuacions suficients.
Senyor Arcadi, a més, vostè ho diu al llibre, nosaltres això ja ho sabíem, vostè és un ferm defensor del 15M. Quin paper juga ara aquest moviment?
Bé, jo penso que actualment no varia gaire del principi, el que passa que potser l'aparença externa ha sigut una mica diferent, perquè abans la gent els trobava a les places, ara diem que no els trobem a les places, i és lògic perquè ha fet una temporada d'hivern de fred, per tant a les places no s'hi està gaire còmode, però el que és evident és que he pogut seguir durant tots aquests mesos una mica tota la presència que han tingut en ateneus, en assemblees, en barris, i allà estan fent una feina extraordinària, una feina de pedagogia, una feina de reunions constants, una feina precisament d'això que dèiem ara, de protestar davant d'ambulatoris que es tanquen, de protestar davant de situacions injustes, i això ara tinc l'impressió, un cop passat l'hivern i que hi haurà més possibilitats de sortir al carrer, tornarà a reaparèixer públicament i serà molt i molt interessant.
Arcadi, li hem de preguntar per un dels temes del mes, la vaga general convocada pel 29 de març, com la veu vostè?
Bé, la meva opinió és totalment favorable. No sempre combrego el 100% amb el que diuen els sindicats, tampoc és hòstia de fer una vaga general cada dia, però sí que estic convençut que aquesta és necessària. És necessària per fer una protesta, sobretot davant de la reforma laboral que hi ha hagut, però també davant d'aquesta situació d'injustícia. Penso que el propi senyor Mariano Rajoy ja va dir, o va fer veure que se li escapava, que aquesta reforma laboral li comportaria una vaga general. Doncs aquí la té, i penso que en aquest cas la societat doncs ha de protestar. També potser diria que s'ha precipitat massa, jo hauria donat una mica més de calma per preparar-lo, perquè les coses s'han de preparar bé. Els sindicats van creure que era urgent i bueno, l'han convocat per ara, per tant, des del punt de vista formal hi ha un nivell de petites discrepàncies, però en general jo penso que era una cosa que s'havia de fer.
I aquells que puguin tenir dubtes sobre si fer o no vaga, quines raons hi dona vostè per no anar a treballar aquell dia?
Bé, jo el que li diria és que en una societat plural com aquesta nostra, evidentment ell és lliure de fer el que vulgui, si vol fer-la la pot fer, si vol no fer-la la pot no fer, per descomptat.
Sí,
però que la solidaritat és quelcom que és important. I la solidaritat a favor de la població que en aquest moment està, com hem explicat abans, doncs maltractada per les institucions financeres, maltractada pel govern, amb reduccions de pensions, amb reduccions de salaris, amb la finalització de l'atur, amb poques possibilitats de trobar feina, amb prestacions socials que ja no existeixen, tenen raons suficients com per dir-los en el govern que han de canviar l'actitud i almenys intentar que comencin a repensar la política que estan fent. Per tant, jo penso que seria legítim, però també reconec que és legítim anar-hi el que no vulgui.
Doncs, Arcadi Oliveres, això és tot. Gràcies per acompanyar-nos avui al Sant Cugat a Fons per parlar-nos del seu darrer llibre, Diguem Prou, Indignació i Respostes a un Sistema Malalt. Gràcies i fins aviat.
Molt bé, doncs res, moltes gràcies, a la vostra disposició, i ja tindrem ocasió d'anar-ne parlant.
Doncs fins aquí l'entrevista del dia. Donar les gràcies també al nostre company d'informatius, Darío Albert, que és qui ens ha preparat avui aquesta entrevista. Nosaltres marxem a publicitat quan falta un minut per 3:15 del matí. Ja ho saben, ara toca el breu repàs de l'actualitat avui amb Albert Prat.
Sant Cugat a fons, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.